Al matí, a Ràdio Sabadell. Ciència quilòmetre zero.
I aquest any 2020 la ciència s'ha fet un espai al nostre dia a dia, trencant els esquemes als que ens tenia acostumats. La ciència ha ocupat portades de diaris, editorials i hores d'informatius. Per això, al matí, també hem decidit dedicar-li un espai mensual per descobrir projectes de ciència que s'estan fent aquí a prop nostre. Ja tenim avui a la nostra col·laboradora, la Marta Vila. Què tal? Com estàs?
Hola, Raquel. Doncs molt bé, a punt per començar l'última secció del 2020.
Doncs vinga, que tenim moltes ganes, perquè a més, per acabar aquest any complicat, avui abandonem la Terra, travessem fronteres i ens anem fins a mar, perquè volem parlar d'una ciutat sostenible que podria acollir, atenció, fins a 1 milió d'habitants.
1.000 bilions en estrelletes, llums d'avions a pas.
Abre la Mar Society, l'organització que es dedica a estudiar l'exploració i assentament humà a Mart, va convocar un concurs per dissenyar un model de metròpolis pel planeta vermell. Demanaven que es dissenyés una ciutat per 1 milió de persones, tenint en compte la sostenibilitat, el desenvolupament econòmic, polític, social i cultural i, està clar, l'estètica. Avui parlem de NUA, la proposta de ciutat que han desenvolupat la xarxa d'experts pel desenvolupament extraterrestre sostenible. Per endinsar-nos en aquest projecte fascinant, hem convidat un dels coordinadors del projecte de NUA, que és investigador de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya al campus de Terrassa, el Miquel Sureda. Molt bon dia, Miquel, com estàs?
Molt bon dia, estic molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Mira, primer tinc una pregunta que és que te l'he de fer, sí o sí. D'on surt aquest nom de NUA?
NUA és el resultat de... Vam fer una enquesta amb diferents noms. Primer vam fer propostes als diferents components de l'equip que vam dissenyar la ciutat i aleshores es van proposar idees i amb el nom i la justificació. I vam fer una enquesta, va guanyar NUA de golejada perquè, a part de que el nom és molt xulo, la veritat, així com sona, però a part el significat és molt interessant. És una deessa xinesa, és una deessa de la mitologia xina que és protectora de la humanitat i s'explica, de fet, en la mitologia xina que va haver-hi un moment que no sé molt bé per quina raó el cel s'estava a punt de caure i aleshores aquesta deessa va agafar unes pedres i va aconseguir aguantar el cel. I ens va semblar que era una molt bona manera de sintetitzar el que fa aquesta ciutat, perquè al final una ciutat a Mart obligatòriament el que fa és, al final, protegir a les persones que estan allà. Viure a Mart és molt complexa, ara podem parlar-ne. El planeta, diguem, és molt més hostil que la Terra. Aleshores, doncs, la ciutat el que fa és donar-te l'oxigen, l'escalfor, el menjar, i aleshores ens encaixava molt bé aquest nom, aquesta deessa xinesa.
Mira, ja que ho comentaves, explica'ns, si ara poséssim un peu a Mart, què ens hi trobaríem i, sobretot, què no hi tindríem? Què necessitaríem per viure allà?
Si ara poséssim un peu a Mart, a la superfície marciana, si tinguéssim la sort de ser la primera, si nosaltres, per exemple, tu i jo ens anéssim amb una nau espacial i fóssim les primeres persones a trepitjar el planeta, ens trobaríem un planeta, podríem dir que és un planeta desèrtic, en el sentit de que ha evolucionat d'un planeta força ric, amb volcans actius i amb aigua, a un planeta que ha perdut moltíssima de la seva... ha perdut totalment la seva aigua superficial i ha perdut moltíssima de la seva activitat interna i aleshores, doncs, bàsicament és un planeta semimort, molt, 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 molt desèrtic. Aleshores, l'atmosfera és molt tènua i no té gairebé oxigen, té molt CO2, aleshores no podríem respirar, hauríem d'anar vestits amb uns trajos d'astronautes típics per poder respirar. La temperatura a la superfície, si estiguéssim a la superfície baixant de la nostra nau, seria en general molt freda, seria de 20-30 graus sota zero, tot i que hi ha moments del dia en certs punts del planeta que es pot estar amb unes temperatures una mica més normals i agradables. I el que ens trobaríem també és molt poca pressió. Com que hi ha molta menys atmosfera, hi ha molt poca pressió. Per la qual I també una cosa molt important que no notaríem, nosaltres notaríem que no podríem respirar, notaríem que fa fred, notaríem que hi ha poca pressió, i una cosa que no notaríem però que és superimportant és, a més, que a la superfície de Mart hi ha moltíssima radiació. A la Terra nosaltres estem protegits de la radiació que hi ha a l'espai perquè tenim un camp magnètic i tenim sobretot l'atmosfera que filtra molt part d'aquesta radiació. A Mart això no ho tenim i aleshores aquesta radiació no la notaríem, però el que sí notaríem és que després de viure durant bastants dies, bastantes setmanes exposats a aquesta radiació, si estiguéssim a la superfície, probablement començaríem a desenvolupar mutacions que ens portarien a càncers, ens degradarien i acabaríem morint.
Una de les coses que heu comentat en el projecte és que per viure a Mart s'ha de tenir molta resiliència, no? I, de fet, heu fet una proposta que té diferents ciutats, que no seria la capital. Per què això?
Doncs bé, com tu comentaves, el concurs al que vam participar ens demanava una ciutat o un conjunt de ciutats per 1 milió d'habitants i vam considerar que era apropiat fer 5 ciutats cada una de 200.000 habitants per arribar a aquest milió, i per diverses raons, com tu deies, però bàsicament és resiliència. És, primer de tot, si tu emplaces diferents ciutats a diferents llocs de Mart, tens accés a diferents recursos, perquè, per exemple, si una ciutat està molt a prop del Pol Nord, tens molta més aigua allà acumulada en forma de gel, per tant, pots extraure aquesta aigua i després distribuir-la entre les altres ciutats, igual amb els diferents tipus de recursos, perquè la gràcia, com tu has comentat, és que això havia de ser sostenible, que vol dir que al final les ciutats han de mantenir-se amb materials i amb qualsevol tipus de recurs que estigui en el propi planeta. No podem anar esperant que des de la Terra ens portin els diferents recursos. Per tant, distribuir la ciutat en diferents punts ens dona accés a aquests recursos. I a part, penseu que al final una fallada en una ciutat, un problema de corrent, un problema de fallada de subministre d'aigua, pot fer que una ciutat en algun moment donat s'hagi d'evacuar totalment. De manera que si el milió de persones està vivint en aquesta mateixa ciutat, evidentment es generarien sistemes de redundància i seria molt difícil que succeís, però si en algun moment hi ha una emergència greu en una d'aquestes ciutats, sempre tens la possibilitat de que aquestes 200.000 persones es puguin distribuir en les altres 4 ciutats que quedarien.
Doncs una pregunta que ens han fet arribar els nostres oients per les xarxes socials és que ens demanen com seria la construcció de la ciutat i si és possible perforar el terra del planeta vermell.
Clar, aquesta és una molt bona pregunta. Com comentàvem, viure a la superfície de Mart és molt complicada, aleshores tens dues opcions. O et fas unes cúpules a sobre la superfície, típiques coses que veiem a les pel·lis de ciència-ficció, que et permetin estar, diguem, en un ambient climatitzat i amb oxigen, o excaves al terra. Nosaltres hem triat l'opció d'excavar al terra perquè aquestes cúpules acostumen a ser, a part de molt difícils de fer, també estan molt exposades a que un meteorit, per exemple, no, impacti, la trenqui i aleshores estàs fotut. Aleshores, nosaltres sí que hem considerat que hauríem d'excavar, però en lloc d'excavar sota terra, la ciutat de Nuas, si busqueu, no sé si a través del vostre web ho poden veure, però si no, busqueu per internet Nua i busqueu Nua Mart i trobareu un munt d'imatges i veureu que la ciutat nosaltres l'hem excavat en la paret d'un penya-segat. El que hem pensat és que excavaríem efectivament a terra, però en lloc de fer sota terra, que el problema que tens aquí sota terra és que, primer de tot, no saps molt bé què fer amb tot el material que estàs traient pels túnels, però, a més, tens poc accés a la llum. Sí, aleshores, nosaltres hem agafat un penya-segat molt gran i hem començat a fer forats totalment horitzontals, com túnels, a dintre del penya-segat, de manera que, el primer, el material que ens sobra el podem anar tirant a baix, el pots anar tirant a baix del penya-segat. I, a més, aquest final del túnel, quan arriba, diguem, a la paret del penya-segat, hem muntat un sistema de miralls que fa que pugui entrar llum al llarg del túnel. El penya-segat està mirant, està a l'hemisferi nord i està mirant cap al sud. De manera que és això que diem a Barcelona i aquí a Sabadell també, de piso con orientación sur, no? Perquè tens llum tota l'estona. Doncs aquest penya-segat tindria llum tota l'estona i la idea és fer entrar aquesta llum amb uns miralls. De manera que, com comentava el vostre oient, com ens ho faríem? Doncs al final, bàsicament, seria fer servir tuneladores, evidentment, tuneladores d'uns 10 metres de diàmetre, i aquest material que vas excavant el aniríem tirant a la part de baix del penya-segat, on també construiríem allà uns espais molt grans, espais grans, grans jardins, universitats, però seria per anar-hi puntualment. La vida del dia a dia, la zona d'habitabilitat on la gent viuria, residencial, les oficines per treballar estarien, com deia, excavades en aquesta paret del penya-segat.
Heu pensat fins i tot en la dieta, no? Explica'ns què és el que es podria cultivar a Nua i també hi ha una altra pregunta dels oients que ens demana com seria la gestió dels residus.
Clar, això és molt important. La dieta, els residus, tot això té a veure amb el que en diem el sistema de suport vital, que és, evidentment, a Mart hem de produir menjar, a més hem de produir oxigen, hem d'aconseguir escalfar-nos. Tot això estaria interrelacionat. Per exemple, la part de dalt d'aquest penya-segat, tota la superfície que hi ha a sobre, està plena d'hivernacles, que el que farien és poder cultivar allà vegetals. Estaria més o menys un 50% de la dieta estaria basada en això, en aquests vegetals. Es necessita moltíssima extensió. Això a la Terra no en som conscients, perquè en tenim, i aleshores doncs, el cultiu extensiu... Doncs, però clar, en una ciutat d'un milió d'habitants a Mart, t'adones de la quantitat brutal de metres quadrats que necessites per cada persona. Aleshores, tindríem això, tindríem un 50% de la dieta que estaria dedicada o estaria basada en vegetals, que a més aquests vegetals el que farien és produir oxigen, sí? De manera que aniríem tancant el cercle. Hi hauria un 20% que estaria basat en un altre tipus de vegetal, que són les microalgues. Faríem servir, segur que us sona de quan aneu a l'espirulina, aquest tipus de microalgues que us les poden vendre en els herbolaris així en pols i us diuen que són miraculoses. No són tan miraculoses potser com diuen, però realment funcionen molt bé, tenen molta proteïna i són una dieta molt xula. I després hi hauria una mica de carn, hauríem d'alguna manera aconseguir, per exemple, proteïna més animal en forma de, això que ningú s'espanti, però en forma d'insectes, per exemple, o potser tenint el que en diem carn cel·lular, carn produïda artificialment. Després tindríem peixos, això sí que podríem tenir, però el que ens sembla molt difícil és imaginar, bueno, ens sembla impossible, de fet, imaginar granges amb vaques i amb ovelles, perquè aquest tipus de ramaderia, diguem, a Mart seria molt difícil. Algunes gallines podríem tenir, però bàsicament seria vegetals, microalgues i després peixos, insectes. I la gestió dels residus, doncs, reciclant a tope. O sigui, una ciutat com Nua, a Mart, està molt, molt, molt basada, com comentàvem, amb tot el concepte de sostenibilitat, i això passa per reciclar a tope. Cada gram d'aigua, d'oxigen, de qualsevol cosa que sigui, que estigui entre nosaltres i inclús aquests residus, ha de ser reciclat constantment, perquè els recursos allà són més escassos, són molt més cars d'aconseguir i, per tant, la ciutat està superpensada en intentar no malgastar res.
Mira, ara ens parlaves un milió d'habitants, com els alimentaríem, però no només això, com arribarien a Mart? Hi hauria una línia directa entre la Terra i Mart? La gent hi arribaria tot de cop o gradualment? Explica'ns una mica.
Nosaltres hem dissenyat el sistema de transport i l'hem basat en dues tecnologies que van en paral·lel. La primera seria, com tu deies, una línia, com una línia d'avió, diguem, que va regularment. El que passa és que en el cas de la Terra i Mart tu no pots sortir cada dia o cada mes perquè, clar, com que són dos planetes que orbiten al voltant del Sol, si vosaltres us imagineu el Sol i feu un cercle per fora i allà és on gira la Terra i feu un altre cercle i és on gira Mart, depenent de si Mart i la Terra estan al mateix costat del Sol o un està a cada costat del Sol, doncs estan molt lluny o molt a prop. Yeah. Mart i la Terra poden estar a 50 milions de quilòmetres quan estan a prop o a 400 milions de quilòmetres quan estan lluny. Aleshores, què passa? Que quan tu vols anar de la Terra a Mart o tornar, només et va bé quan realment Mart i la Terra estan a prop. Per tant, diguem, s'atobren unes finestres que en diem de llançament on realment tu aleshores pots fer molts viatges, però els pots fer durant uns quants mesos. I després t'has d'estar un any i pico que no viatges, perquè estan els planetes, diguem, lluny l'un de l'altre. Per tant, sí que hem estat planificant i hem estat veient de quina manera cada 26 mesos, més o menys, cada 26 mesos, vale? Perdó, he dit un any i pico, però són dos anys i pico, dos anys i pico. Cada 26 mesos s'obre aquesta finestra i aleshores s'anirien moltes naus especials, sistemes de, com uns transbordadors bastant grans, no? I aleshores la gent aniria anant allà i el mateix de tornada. Però arriba un moment que aquesta ciutat, quan anés creixent, necessitaria tanta gent perquè preguntava, on anirien de cop? No. Lògicament, al principi anirien anant uns quants i com més gent hi hagués, més gent hi podria anar. Per tant, al final de tot, de l'evolució d'aquesta ciutat, arribaria un moment que hauria d'anar tanta gent que ens hem inventat una cosa, que això és una mica ja, no diguem ciència ficció, però és de tot el disseny el més difícil d'aconseguir tecnològicament, que és que hem pensat que agafaríem un asteroide, el faríem anar a una òrbita concreta que està sempre donant voltes entre la Terra i Mart i faríem servir aquest asteroide com una base, de manera que aquesta base, de manera, ell sol estaria orbitant entre la Terra i Mart i aleshores allà pujaríem a la gent, anirien sobre l'asteroide fins a arribar a Mart i baixarien. Seria una manera de fer un moviment molt massiu d'una manera senzilla.
Com una mena de terminal interestel·lar, doncs.
Totalment, totalment. De fet, li hem dit Earth Mars Station, si és una estació Terra-Mart. I realment això existeix, aquest tipus d'òrbites existeixen, i moure un asteroide no és impossible, tu li pots posar un coet. Per tant, tot el que hem fet entra dintre del que és tecnològicament possible.
A mi realment tot això em sembla increïble i de fet et demanaria que ens convencessis per què hauríem de voler anar a viure a Mart. Jo no ho tinc gens clar, jo, Raquel, no sé com ho tens tu.
Home, a mi em sembla gairebé de ciència-ficció, no?, que siguem capaços, però és veritat que amb tota aquesta planificació, no?, amb totes aquestes solucions i idees, potser el que més em preocuparia és el tema de la radiació, no?, i també el tema del transport. I no sé, a veure, que ens digui, doncs, això, recapitulant, doncs, si creu que serà, doncs, viable, doncs, que en un temps i no sé quan doncs podríem viure al planeta Mart.
Bueno, de fet no només és viable, jo estic convençut que es succeirà. El que passa és que no probablement una ciutat d'un milió d'habitants nosaltres no la veurem. Nosaltres probablement el que veurem és els primers visitants del planeta vermell. Veurem les primeres expedicions, que seran molt diferents del que estic dient jo. Seran expedicions com el que va passar amb les missions Apollo de la Lluna. Serà gent, no?, grups d'astronautes, potser 5 o 10 astronautes que aniran, estaran allà uns mesos i tornaran, i sobre això es començaran a fer petites bases, i sobre aquestes petites bases és quan es començaran a construir les ciutats. Per tant, estem parlant probablement de més de 100 anys vista que puguem veure ciutats d'aquest tipus per un milió d'habitants, però jo crec que és inevitable, succeirà segur. I tu comentaves el tema del transport. Mira, anem a recapitular una mica per què hi hauríem d'anar. Primer de tot, el transport són 8 mesos. Que sí, que és molt de temps, però tampoc, vull dir, són 8 mesos que ja faríem unes naus relativament confortables, i són 8 mesos on ens podríem preparar també de tot el que després hauríem de fer allà. La gent es pensa anys i anys dintre una nau espacial. No, 8 mesos. Algú que ho podria dir ni de conya. Posem un dia, 250 dies. 250 dies en una nau espacial. Home, hauríem d'estar rodejats de gent que ens caigués bé, això sí. Però, jo crec que entra dintre de lo humanament suportable. De fet, portem ja 8 mesos tancats a casa, d'alguna manera.
Mira, ens estem preparant, sí, no? Ens estem preparant. Mentre que no ens falti l'oxigen, l'aigua ni els aliments, jo crec que ho podríem suportar.
Llibres i... Aleshores, una vegada estiguem allà, que ens trobaríem? Ens trobaríem, evidentment, és un planeta que és més incòmode de viure-hi, perquè hi ha totes aquestes dificultats que dèiem, tot i que nosaltres hem dissenyat NUA pensant en una ciutat a la Terra, i quasi tots els serveis, vull dir, que tenim en una ciutat a la Terra els tindríem allà. Però què tenim allà que aquí a la Terra no tenim? Doncs un món nou per construir. Hem hagut de pensar, perquè el concurs ho demanava, com hauria de ser a nivell social, com hauria de ser a nivell econòmic. I és un exercici molt interessant. De sobte, trobar-te que tens un planeta recent, on hi has arribat recentment, on encara hi ha les coses noves per fer, i aleshores, com que el planeta també t'imposa una sèrie de condicions diferents, per exemple, aquesta idea de sostenibilitat, no?, que tot ha de ser 100% sostenible, la idea de reciclar fins l'últim gram, doncs es pot pensar en un món diferent, es pot pensar en un món molt basat en, doncs, en la reutilització, en no malgastar, en no malbaratar, i també a nivell social hem pensat que precisament perquè viure a Mart és més difícil i perquè tot ha de funcionar d'una manera molt més sincronitzada, creiem que, per exemple, una cosa que seria ja molt potent és el concepte de comunitat. Allà, realment, l'individualisme seria molt més difícil de portar a terme, no? La gent hauria de confiar més en l'altre, hauria d'haver-hi una manera una mica més comuna de treballar. Quan dic això, a vegades els periodistes em dieu comunista, dic, no es tracta d'això, es tracta de buscar una manera...
Cooperació, no?
Clar. Sí, aleshores, crec que això en si és un reclam.
Home, és que tot el que expliques, Miquel, jo penso, i per què no ho fem ja aquí, al planeta Terra, no?
Exacte.
Ah, no, ah, però això és... tenim inèrcies, no? Tenim unes inèrcies de milers d'anys.
Totalment.
Sí, sí.
Jo et volia preguntar, una mica en la línia de la Raquel, alguna cosa de tot aquest projecte que hagueu après que ens pugui servir per viure millor?
Doncs sí, això que estava comentant. Si nosaltres algun dia arribem a Mart i hem hagut de desenvolupar totes aquestes tecnologies que parlo, sobretot a tota aquesta part de la sostenibilitat, evidentment això podria repercutir sobre la Terra. I, de fet, això succeeix constantment. Penseu que nosaltres, els que ens dediquem a tot el tema d'intentar avançar en l'exploració espacial, ens escoltem això cada dia. Ostres, i per què us gasteu 100 milions de dòlars o d'euros en una missió espacial? O per què? Però us faríeu creus la quantitat de coses que esteu fent servir vosaltres ara mateix en els vostres ordinadors, a casa vostra, a nivell de materials que han sigut desenvolupades per tecnologia espacial i que després, evidentment, han acabat revertint a nivell social. I en una ciutat a Mart, a part d'aquesta part de sostenibilitat, crec que inclús a nivell cultural, no? O sigui, el fet de que a Mart haguem de plantejar la vida d'una altra manera, molt més enfocada a la sostenibilitat, ens donaria un exemple aquí a la Terra que faria de mirall d'alguna manera. Mart és jo sempre dic que és una manera molt maca de dir-ho, un mirall, el nostre mirall vermell, no? És perquè s'assembla molt a la Terra, però viure allà ens imposarà unes diferències que acabaran revertint el planeta.
Uh-huh. Amb la vostra proposta, com dèiem al principi, ha quedat entre les 10 primeres, però no ha acabat sent la proposta guanyadora. Ara, quin és el futur que us espera en aquest projecte?
Doncs en principi seguirem treballant sense... Sí, com tu dius, no vam quedar... Guanyadors no vam quedar ni entre els 5 primers, el qual ens va semblar que probablement creiem realment i amb tota sinceritat que mereixíem estar entre, com a mínim entre els 5 primers, però bueno, això ja al final és el que és. Però seguim treballant bàsicament perquè aquest projecte de NUA entra dintre d'un projecte molt més gran. Nosaltres, una sèrie d'investigadors que vam començar a fer-ho aquí a Catalunya i després vam començar a obrir-ho arreu del món, ja ens havíem reunit i ja havíem començat a treballar abans d'aquest concurs, abans d'aquesta competició de la Mars Society, precisament per fer això. Hem creat una comunitat d'investigadors que ens diem SONET, vale? Que vol dir Sustainable of World Network, que és la xarxa de bases sostenibles, no? I bàsicament el que ja estàvem pensant a fer és treballar junts en com construir bases fora de la Terra que siguin totalment sostenibles. Quan va aparèixer aquest concurs va ser com, uau, és exactament el que volem fer i ens serveix una mica doncs, com a excusa per posar-nos a treballar, perquè a vegades sabeu vosaltres que el dia a dia sempre et menja, però si tens un deadline de hem d'entregar aquest concurs doncs al juny, no? Doncs ens va permetre posar-nos a treballar. Però en realitat el concurs no ha sigut més que l'excusa per fer una cosa que ja pensàvem fer abans i que seguirem fent. Nosaltres seguirem treballant amb aquest projecte. Ara estem, per exemple, intentant aplicar aquests mateixos conceptes a la Lluna i sentireu parlar, probablement no tant de NUA, però de SONET, d'aquesta agrupació d'investigadors i de professionals que ara som gent d'arreu del món. Sentireu parlar perquè seguirem treballant i seguirem fent coses molt xules.
Doncs escolta, quan vulguis, la Marta Vilellons, anem també a la Lluna i ens expliques també les novetats d'aquest projecte. Miquel Sureda, ha estat un plaer fer doncs, aquesta expedició fins a Mart, fer aquest salt al futur i descobrir també doncs, en detall com seria la vida al planeta vermell, al planeta Mart. Que vagi molt bé i fins la propera.
Fins la propera, ha estat un plaer per mi també conèixer-nos. Adéu.
Adéu, que vagi molt bé.
Adéu, Miquel.
Marta, doncs amb tu ara hem de dir que estarem uns quants dies sense sentir-nos, eh?
Sí, potser és una mica d'hora per desitjar-nos bones festes, però sí que és el moment de dir-vos que fins l'any que ve.
Doncs que tinguis unes molt, molt bones festes, també bones vacances i ens tornem a trobar al gener parlant de ciència, de proximitat, de ciència, quilòmetre zero. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu.
Al matí, amb Raquel García.